Obrim espai d'en vol al Tot Gira. Arriba l'olor de resina amb un nom propi, Aaron Palmerson, un nou crac que arriba al Palau.
L'en vol gira en la seva màxima expressió.
Fragància de perquè? Aroma de fusta? Què carai?
Olor de resina amb Ramon Salmón.
Rebound! One in! Gurbindo! One in! Tomàs! It's Rutenka! Nice ball to the wing!
Derrota ahir del Barça d'en vol a Skopje, Macedònia, a la pista del campió d'Europa, el Vardar, 27-24, en un partit en què el Vardar va ser clarament superior al Barça.
No durant els 60 minuts, però sí en línies generals. De fet, la derrota de 3 gols fins i tot podria ser un punt justa tal com va anar el partit.
Està clar que el Vardar el que té és un contraatac molt, molt ràpid. Tenen tots un 1 contra 1 molt bo.
Déu-n'hi-do com està el partit. Déu-n'hi-do com està el partit.
Físicamente sempre em posa un juego muy rápido.
Com tots els partits, amb el màxim de respecte cap al rival.
Saben jugar muy mano a mano. Saben defender duros. Se apoyan en la buena portería que tienen también.
What a save! Oh my goodness me!
Bueno, a l'Estelov anem donant la volta sempre, a totes les jugades. No podem quedar-nos per darrere, perquè quedar-te per darrere un biot com aquest és morir.
27-24, derrota del Barça, tot i que hem volgut buscar notes positives.
Sí, a veure, d'entrada, la primera, els 3 gols. La porta de la Verage queda oberta, i no és poc. A estones, el guió del partit el duia cap a una escletxa molt major. El Vardar, per tant, la primera posició és només una victòria, i 3 gols és una distància assumible.
La nota negativa?
Doncs mira, la sensació de superioritat que va transmetre el Vardar en algunes fases del joc, especialment a la primera meitat, va desarticular les armes blaugrana. I segon, Sterbik. Si no arriba a ser per l'Arpad, tot i com anava el partit, el Barça encara s'hagués pogut reenganxar en algun moment. Porter majúscul que va fregar el 40% d'aturades. Entre elles, 2 aturades a Valero Rivera, màxim anotador blaugrana amb 8 gols.
Pat és un grandíssim portero, ¿no? Uno de los mejores. Y la verdad es que nos lo ha puesto difícil, sobre todo en la primera parte, porque ha mantenido el equipo arriba y luego se nos ha hecho muy cuesta arriba.
I en segon lloc, que es van repetir alguns defectes del que ja van viure l'any passat a Colònia. Xindrich, quin tros de central, va portar de corcoll el sistema defensiu del Barça des dels duels en l'un contra un amb el Viran, amb el Cedric o amb el Felipe, fins als encreuaments per Borosan o un desbocat Jorge Maqueda.
Bueno, per tot un partit, jo crec que merescudament han estat millors des del primer moment. Ens han superat amb l'atac, amb la defensa, i hem anat per darrere des de que ha començat el partit, no? Hem intentat fer canvis de gent en el centre perquè no tinguessin opcions, però estàvem massa separats. I després amb atac, doncs, quan hem trobat ocasions clares, la veritat és que no hem estat encertats en el llançament perquè la pata està molt bé.
Xavi Pasqual, el tècnic del Barça, fent autocrítica. Com queden les coses ara mateix al grup A, al grup del Barça?
Doncs amb el Vardar com a líder, 9 punts. Segon, Reinecker amb 8. Tercer, Pic Zeguet amb 7. Els mateixos que el Barça, que també en té 7. Per tant, el Barça ara mateix a la quarta posició. Què vol dir? Doncs que això et deixaria un encreuament de 8ens de final contra el Kielce, l'equip de Talant Dusevayev, cosa que és un tros d'encreuament. Pensa que per l'altra banda del quadre tenim equips com Vesprem, Paris Saint-Germain, Flensburg, Kielce o fins i tot
el grup de la mort és aquest any el grup B, no el grup del Barça.
Vols una dada? El Kiel és QE del seu grup.
Déu-n'hi-do. Imagina't-la. Vull dir que els alemanys sempre van de menys a més, en aquesta fase de grups de la Champions.
Sí, però tot i així, imagina't el nivell que té aquesta Lliga de Campions.
Ara tenim 2 setmanes d'aturada. Tornarà la Champions el 4 de novembre.
Sí, i el Barça pujarà un lloc a la classificació, sí o sí, d'entrada perquè superarà el seu partit al Zagreb al Palau. El Zagreb és un equip que, en tot cas, fora de casa et pot generar algun problema. A casa no, però a més hi ha un enfrontament directe Zeguet-Reinecker. Per tant, aquí algú es deixarà punts i el Barça pujarà un lloc a la classificació. I el proper partit del Barça, ho deies tu ara, ja podrem veure l'arribada d'Aaron Palmerson, l'home del milió d'euros.
Xesco Espar.
Endavant.
Nosaltres, per un milió d'euros, li fitxem mig equip a Ciudad Real.
Oh!
Que vigili.
Aaron Palmerson, el fitxatge, el crac que potser li faltava aquest Barça des de la veu de Nikola Karabatic. Ja, de fet, durant la setmana, el Salmo va avançar la notícia al Tot Costa. Un Barça que ha tancat Palmerson, de fet, ja la temporada passada. El que passa que faltava que es materialitzés. I s'ha avançat el fitxatge, perquè havia de venir al final d'aquesta temporada, és a dir, per la temporada que ve.
I ara t'explicaré com ha anat la intrahistòria d'aquest fitxatge que té tela. Com deies, el Barça tenia tancat, tenia lligat Aaron Palmerson per la temporada vinent, i el tenia tancat aproximadament des de principis del 2017. Mentrestant, la situació Palmerson-Besprem es van estroncant, i aquí hi ha moltes raons. No és un problema amb el cos tècnic de l'equip, d'aleshores amb el Xavi Sabater o amb el Josep Espar. Té més a veure amb la directiva i amb la manera de fer del Besprem. El Besprem en això és un club un punt particular. Enmig, una lesió al maluc de Palmerson, que el té molt de temps apartat de les pistes. Només un detallet per ajudar a entendre tota aquesta història. Palmerson s'està mesos sense jugar, seguint els consells dels serveis mèdics del Besprem, fins que, cansat, comença a buscar alternatives. I la primera alternativa és el Josep Antoni Gutiérrez, el Guti, el metge de la secció d'handbol, que és una institució al club, una institució a la secció, i de debò, és una institució al món de l'handbol. Els jugadors d'arreu viatgen a veure'l a ell. Per tant, estem en aquesta hipòtesi del metge del Barça curant els que han de ser els seus rivals. Jo, visitant pistes per Europa, seguint la dinàmica del primer equip, m'he trobat a jugadors de rivals anant a veure el Guti, que els atengui i els cuidi. I aquesta fama, per tant, també ajuda el Barça a fitxar i a pescar jugadors. Té uns serveis mèdics de primer ordre. Vés a saber si et trenques el genoll, segons quin lloc del món, com acabaràs. Resumint, Palmerson viatja a Barcelona, el visita el Guti i tres setmanes després torna a jugar. Total, que Palmerson acaba la temporada amb el Besprem i a Colònia mateix ja es deixa estimar. Quan acaba el seu partit, la primera semifinal amb el Paris Saint-Germain, que el seu equip acaba de perdre, Palmerson ve directament cap a la zona de premsa, on som els mitjans catalans, amb un somriure i amb ganes de parlar. Força la seva sortida al màxim. L'objectiu de l'estiu de Palmerson és sortir aquest mateix any, no allargar un any més el seu fitxatge pel Barça. I la situació està tan enquistada que ja no vol tornar a Hongria i li demana al Barça que faci un esforç. Barça i Besprem s'asseuen a la taula, però el Besprem es despenja demanant 1 milió d'euros. El Barça diu que no el pot assumir. Paral·lelament, Palmerson no consensua la seva posició amb el Barça i va a la brega contra el Besprem. El 24 de juliol, Palmerson avisa el club hongarès que no pensa tornar, que és a Islàndia...
Es declara ja no en rebel·lia, eh?
Això mateix. Es queda a Islàndia a l'espera que el Besprem accepti la seva sortida. Un argument és que ell i la seva parella, una cantant i actriu islandesa, són a punt de ser pares, si no ho han estat ja, i volen no anar canviant d'aires, volen assentar-se directament a Barcelona. Palmerson es declara en rebel·lió i el Besprem contraataca la part de l'equip i el denuncia per incompliment de contracte. Enmig, el Barça intenta posar pau entre les dues parts. Ofereix 500.000 euros i és l'última oferta, i el Besprem la rebutja. 1 milió o res. I aquí es dona Palmerson per perdut.
No, ara de seguida favorable al Nàstic.
Ara de seguida rematem la història d'Aaron Palmerson, però, Carles Vila, què passa a l'Arcàngel?
Doncs mira, amb un temps de descompte on pràcticament el Nàstic estava recuperant i mirant de mantenir la pilota, una jugada rapidíssima en contracop de Juan Delgado per l'esquerra, ha entrat dins de l'àrea, li ha fet caure un dels defensors, Edu Ramos, i per tant, penal per buscar l'1-5 aquí al Arcángel per al Nàstic. Manu Barreiro serà l'encarregat.
Endavant, endavant.
I hem de recordar que el Nàstic no havia guanyat mai aquí a Còrdoba. El que més havia aconseguit era empats, per tant, una victòria que li anirà molt bé a la confiança de l'equip, que servirà per sortir de la zona de descens i, sobretot, per reforçar en general el projecte de Rodri. Manu Barreiro, preparat per mirar d'aconseguir el cinquè. Se'n va cap a la pilota Barreiro. Gol! Gol, gol, gol! El cinquè del Nàstic, el nou Arcángel.
La gent l'aplaudeix.
La gent d'aquí de Còrdoba, la poca gent que queda a la graderia, aplaudeix el Nàstic. Som al 48, gairebé ja, el 48 i mig. Amb 4 minuts de temps afegit, el Nàstic guanyarà 1-5 al partit.
Serà servir de centre i s'acabarà el partit, no?
Pràcticament, vaja, no sé si voldrà arribar al 49, però de moment ja està tot fet, i amb un 1-5 fins i tot seria dolorós voler jugar una mica més. Però vaja, la feina l'ha fet el Nàstic en un partit molt efectiu dels jugadors de Rodri, i amb aquest 1-5, que més enllà del que hem comentat que no ha sigut un gran partit, després de guanyar 1-5, evidentment no es pot fer cap crítica a l'equip.
El Nàstic sortirà de la zona de descens amb un partit encara pendent, 17è, 11 punts, amb el descens a 9, que marca precisament el Còrdoba, que cau entre els 4 últims, sento xiulets...
Sí, perquè jo suposo que es queixa el públic que no xiulin al final del partit. La veritat és que encara queden 4 segons per arribar al 94, però vaja, com està el resultat, potser doncs caldria ja donar per acabat el partit. Compte que té un altre cop la pilota del Nàstic, aviam si encara fa el 6è, la juga per l'esquerra un altre cop Juan Delgado, avança Juan Delgado, es ficarà dins de l'àrea, prova d'encarar el defensor, deixa passar la pilota de Silvestre, la pilota encara viva, finalment refusa la defensa del Córdoba i ara sí. Final del partit, aquí el Novo Arcángel, xiulets per al Córdoba, però el més important, el millor de tot, el Nàstic, que torna a guanyar segona victòria consecutiva, 1-5, i surt de la zona de descens.
Gràcies, Carles, et deixem anar a la zona de vestidors. Fins ara.
Vinga, bona nit.
Salmo, Aaron Palmerson, estàvem explicant tota la intrahistòria d'aquest fitxatge del gran crac, que tindrà el Barça d'aquí no res.
Sí, dilluns o dimarts d'aquesta mateixa setmana, demà passat, ha de signar el seu contracte com a nou jugador del Barça per les properes 4 temporades. Estàvem amb Palmerson a Islàndia, pendent d'un judici amb el Vesprem, havent-lo apartat, ell declarant-se en rebel·lió, l'amenaça d'un any en blanc, sense poder ni anar a la selecció, perquè no té la fitxa esportiva pertinent, pendent de judici, i el Barça demanant-li al Vesprem que negociï. El Vesprem es despenja demanant 1 milió d'euros. D'acord? El Barça, en aquest escenari, arriba a oferir mig milió d'euros, i el Vesprem el rebutja. I d'aquí hi ha una frase que corria pels budells del Palau, que és: tinc la sensació que si oferim el milió d'euros me'n demanaran un i mig. Un i mig. Què passa en aquest escenari? Doncs passa una cosa, que es lesiona Lasse Andersson. I això ho precipita tot. Lasse Andersson és un perfil idèntic, de veritat, el mateix, Caron Palmerson. I això canvia les coses. Palmerson segueix forçant la seva sortida, segueix collant el Barça. El Barça ofereix aquest mig milió d'euros. Al Vesprem el rebutja i el Barça li diu a Palmerson: escolta, fem una cosa, si vols venir ja, nosaltres no podem assumir-ho, nosaltres podem posar mig milió d'euros, negocia tu la resta. I això acaba amb 700.000 euros, que és el preu que pagarà el Barça per Aaron Palmerson, que ja tenia lligat per l'estiu vinent. Mig milió el posa el Barça, 200.000 euros el posa el jugador, que a més ha hagut d'arribar a un acord amb el Vesprem per desfer tot aquest lligam judicial que tenia pendent.
Així ha anat el fitxatge d'Aaron Palmerson. Hem estat els primers, ha estat el Salmo el primer en explicar-ho a l'antena de Catalunya Ràdio, i així han anat tots els detalls. Ja sabeu que amb en Vol, el Tot Gira i el Salmo especialment, estem ben informats. Només una pregunta molt directa. En Palmerson, el Barça és encara més candidat a guanyar la Champions?
El Barça no era candidat a guanyar la Champions.
I ara sí que ho és.
Amb el nebot de Gunn Johnsen, el Barça és candidat...
Nebot de Gunn Johnsen.
Sí, sí, el Barça és candidat a fer coses importants.
Ja tenim crac per la pròxima temporada. Gràcies, Salmo.